De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vagin amb bolic, jo t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma. Vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà.
Vinga, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Us agrada jugar al Trivial? Un dels jocs clàssics per excel·lència de preguntes i respostes. Us agrada el català i descobrir conceptes nous? Doncs si sou dels que respondríeu que sí a les dues preguntes, el que cau avui de les 4 us interessa. Perquè ens acompanya l'Andreu Monfà. Ell és traductor i un dels creadors del Llengut, el primer joc de taula en format trivial de la llengua catalana. Andreu Monfà, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Molt bona tarda. Explica'ns una mica com neix aquest joc, perquè no sé si estaves allà una tarda, com la d'avui, no? Que plovia davant de la llar de foc, tot reflexiu, no? T'hem d'imaginar, i de cop i volta apareix el Llengut.
No, doncs va ser molt diferent. Realment va ser un matí a la feina, i amb una companya també traductora, doncs la Patrícia, que ara viu fora a l'estranger, doncs, clar, a la feina, traduint, corregint, revisant, sempre descobríem cada dia alguna curiositat lingüística, no? Alguna curiositat ortogràfica, lèxica, alguna cosa que no sabíem que estava inclosa en el diccionari i que resulta que sí, o al revés, que no, o particularitats gramaticals, dialectals, tota mena de qüestions lingüístiques que ens semblaven a nosaltres molt interessants, i així de broma vaig tenir la inspiració de dir: d'això n'hauríem de fer alguna cosa, en podríem fer un trivial. I aquesta amiga, companya de feina, doncs va dir: vinga, som-hi, no? I l'endemà mateix ens hi vam posar. Això recordo que va ser un 28 de desembre. Carai. A les 7 del matí, abans d'entrar a la feina, ja ens hi vam posar
amb
tota la motivació del món. I vam dir: vinga, va, això s'ha de tirar endavant, perquè falten jocs de taula en català, falten jocs de taula on el català estigui al centre, no? Mm-hmm. I així va
néixer. I escolta, quantes preguntes sense parar vau arribar? Perquè crec que vau fer, però moltes, o sigui que inimaginables.
En van fer moltíssimes.
Moltíssimes.
Moltes més,
Andreu,
de les que hi ha en el joc. En el joc hi ha 1.200 preguntes,
sí,
però en van fer més de 2.000, i al final, clar, en vam haver de triar, no? Vam fer una tria per poder incloure, doncs, les que semblaven més interessants, més, potser menys difícils, tot i que després ja en parlarem del nivell de dificultat del joc. I sí, això, 1.200 preguntes.
1.200, sí, que té el Llengut. Totes preguntes són lingüístiques i sobre el català, Andreu?
No, el català té un protagonisme en aquest joc, però el joc inclou preguntes sobre moltes llengües, és a dir, sobre llengües de la península: aranès, occità aranès, aragonès, asturlleonès, gallec, asturià, euskera, però també llengües d'Europa i llengües de tots els continents. Per tant, volíem també divulgar continguts sobre diversitat lingüística.
D'acord. Llavors, és la pregunta que també us l'hauran fet moltes vegades. A qui va dirigit el Llengut? O sigui, és un joc que puguem jugar amb la família, nens, adults?
Clar, el Llengut, com has dit al principi, és un joc tipus trivial, podríem dir, o sigui, basat en preguntes. Per tant, és un joc clàssic, d'alguna manera. Per tant, primer de tot, a preguntes a persones, està dirigit a persones a qui agradin aquest tipus de jocs, primer. Segon punt, a qui agradi la llengua i les llengües, no? Aquí, qui més qui menys, tots hem estudiat llengües estrangeres, ja sigui a l'escola o a l'institut o a la universitat. Per tant, uns certs coneixements lingüístics tots
els
en tenim, no?
Els hauríem de tenir.
Els tenim. A més a menys,
els hauríem de tenir assolits.
A més que, com a mínim, la majoria són bilingües aquí a Catalunya, al Principat, no? Aleshores, doncs això, persones a qui agradi jugar al trivial, a qui agradi la llengua, però també pensant, el vam fer sobretot pensant en gent de l'àmbit de la llengua, no? O sigui, podríem dir friquis de la llengua.
Val, llavors, clar, perquè ens fem una idea, perquè la gent també, que jo ja tenim el Llengut aquí a la taula, i ja puc dir que el Llengut és perfecte, perquè és un joc, com bé ha explicat l'Andreu, que és com ens l'hem d'imaginar, doncs, amb les seves preguntes, la seva capseta, i està bé perquè és petitó, vull dir que tampoc ocupa molt, que tu pots, que és com, no?, que te'l pots emportar de viatge, vull dir que és pràctic en aquest sentit. Hi haurà gent que dirà: ostres, és que jo no domino gaire el català, el parlo però no el domino gaire. Es divertiran igual o necessites tenir aquest nivell C2 o necessites algun nivell determinat, no, pot jugar tothom.
Pot jugar-hi tothom.
Però que li agradin les no, amb els requisits que tu ens has dit.
Exacte, sí, pot jugar-hi tothom. El requisit és tenir comprensió lectora, un cert nivell de comprensió lectora, això sí, perquè, clar, això és bàsicament llegir preguntes, no? I fer-se-les els uns als altres. Aleshores, sí, el requisit seria aquest.
Vale, tu deies que gairebé 2.000 preguntes, no? Quantes has dit al principi que van sortir?
No, 1.200. En van fer més de 2.000, sí.
En vau fer més de 2.000. Sí. D'aquestes 2.000, o sigui, quant de temps vau estar pensant aquestes preguntes? Jo estic, o sigui, estic al·lucinada. Com ho fèieu per trobar-les? I el millor de tot, no repetir-les, no?
Clar, no repetir-les. Després, revisant-les, sí que ens vam adonar que alguna estava
que alguna
repetida
estava
i vam haver de desmenar-ho, no? Però bàsicament va ser una feina de formigueta, de fer cada dia una mica, una mica.
Sí.
Ens posàvem deures d'una setmana a l'altra i cada setmana ens fèiem les preguntes l'una a l'altra, no? Amb la Patrícia, doncs, cada dimecres fèiem la reunió i jo li portava les preguntes que havia fet jo i ens les fèiem en veu alta per veure si funcionaven, no? Si s'entenien. Moltes vegades, de fet, aquesta és la feina més grossa que hem tingut a l'hora de revisar-les, ha sigut millorar la redacció d'aquestes preguntes perquè s'entenguin millor, perquè no calgui llegir-les dos vegades, no? Per tant, va ser una feina de formigueta, d'anar fent preguntes a partir del que apreníem, per exemple, doncs, a la feina, però també vam fer cerca, o sigui, vam fer molta recerca, vam llegir força. Recordo, per exemple, per a la categoria, hi ha una de les categories que és d'entreteniment, en la qual hi ha moltes preguntes sobre llengües creades per a la ficció, per a pel·lícules, per a la literatura,
sí,
per a sèries, no? I per fer aquestes preguntes ens vam documentar a partir d'una...
Com el Senyor dels Anells, no? M'ha vingut al cap.
El Senyor dels Anells, Star Trek, sí, Harry Potter, Joc de Trons... Sí, doncs ens vam fer servir una tesi doctoral que és sobre aquest tema específic i que analitza la feina que van fer els lingüistes que van contractar, doncs, les productores en qüestió per elaborar aquestes llengües, no? Perquè tinguessin una sonoritat o fins i tot un alfabet, una escriptura. Llavors, és una tesi doctoral interessantíssima que ens va servir per fer moltes preguntes per a aquesta categoria, no? I així, doncs, una mica amb cada...
I escolta, i estàveu tu i la Patrícia, però hi havia més gent que us ajudés? Vull dir, la cosa es va animant o no? Va, jo també vull col·laborar,
es va
no?
animar, perquè... es va animar, perquè vam anar, clar, el boca a orella, anàvem parlant amb amics, companys, i hi va haver gent que va dir, ah, doncs jo també podria fer alguna pregunta sobre alguna llengua o sobre alguna cosa. I sí, al final va ser un treball col·laboratiu, no només vam ser la Patrícia i jo, sinó
tu te les saps totes?
No, no me les sé totes.
No se les saps totes?
Ja m'agradaria tenir prou memòria per recordar 1.200 respostes. La veritat és que n'hi ha moltes que les sé, però n'hi ha moltes que sóc incapaç de recordar-les, sobretot les que són en referència, per exemple, a anys, no? A la categoria d'història. Mm. A vegades hi ha preguntes d'anys, sobre l'any de publicació de tal obra lexicogràfica o de tal esdeveniment.
Sí.
I clar, és difícil, no?
Home, aquí has de tenir memòria. O sigui, estic amb tu, Andreu, que aquí has de tenir memòria. Hem de dir que estem aquí, estem al Fabricació Pròpia. D'aquí res jugarem al llengut. Per tant, vosaltres també podeu jugar des de casa. Però és que l'Andreu, que és un dels creadors al costat de la Patrícia d'aquest joc, el llengut, avui t'hem portat un jugador.
Ui.
De luxe.
A veure, a veure.
Que ja ens està mirant aquí a l'estudi. De fet, el tenim ja a l'estudi, que és d'en Josep Maria Virgili. Mestre Virgili, bona tarda.
Bon dia, com anem?
Què tal, com
bon
estem?
Bé, bé.
A veure...
No sé si faré un gaire bon paper, perquè... em sembla difícil, respondre-ho tot.
Totes les categories, però clar...
Sí,
no,
sí,
no,
això
no
dels anys, jo no resco vores amb els anys, em costa molt.
Què li sembla?
Prou filles endevino el segle.
Què li sembla aquesta iniciativa?
Molt bona, molt bona. Sí, sí, boníssima. Sí, sí, més jocs s'haurien de fer d'aquests i més s'hi hauria de jugar.
Però és el que ha explicat l'Andreu.
Jo no he vingut tothom a jugar-hi.
Clar, i que es troba a faltar, no? Que no hi haguessin d'aquests jocs, no? Que aquest va ser el motiu i el motor per al qual tu i la Patrícia vau dir, va, fem-ho, no?
Sí, sí, totalment, perquè sí que hi ha algun joc, és a dir, jocs en català cada vegada n'hi ha més, n'hi ha pocs en comparació amb el catàleg que hi ha en castellà. Hi ha algun joc que és sobre llengua, però al final aquests són molt pocs, no? I per tant, jo com a persona que m'agrada molt jugar a jocs de taula i m'agrada molt la llengua, doncs vaig dir, és que s'ha de fer més coses sobre aquestes, perquè això que diuen de fer el català atractiu, no? No sé si estic tan d'acord, la qüestió és que el català sigui present, no? En la vida diària, mm-hmm, i per tant en l'àmbit, doncs, del joc de taula, que també hi sigui present. I si ho podem fer, doncs, d'una manera atractiva, com un joc així, doncs bonic, no? Puc dir, jo crec que estic orgullós de com ha quedat.
Sí.
Sí, i a més en aquest format compacte que comentaves abans, no? Que ho hem fet sense tauler, perquè te'l puguis emportar perquè sigui petit i te'l puguis endur, doncs, te'l puguis ficar a la motxilla, a l'avió, a la cabina i emportar-te'l on sigui, no?
Andreu, vau fer també, perquè ara tu deies, et deia que avui tindrem el Virgili perquè jugarem avui al Llengut, també amb la Marta Jarque, però... vosaltres vau fer proves, és a dir, quan teníeu les preguntes i tal, vau sondejar una mica, no? Vau posar en pràctica sí. El joc amb persones properes per saber què tal, si enganxava, si la gent se la sabia, si no, vau fer com una... no?
Sí, sí, sí.
Un test, diguéssim.
Per començar, aquestes proves setmanals entre nosaltres dos, posant a prova les preguntes, no? Per veure si s'entenien i això. I després, quan ja vam fer el primer prototip del joc, doncs vam començar a fer proves amb grups d'amics, familiars, algun grup de traductors o filòlegs, no? I vam anar veient, doncs, els problemes que hi havia, no? Les qüestions que s'havien de millorar, què agradava més, què agradava menys... I bé, al final la qüestió no és saber-ho tot. Jo crec que no hi haurà ningú que pugui respondre aquestes 1.200 preguntes. No es tracta tant d'això, sinó que a partir del que sabem, que cadascú sap coses diferents i té llacunes diferents, i la intuïció, puguem, doncs,
Andreu,
arribar a endevinar, no, alguna cosa.
I el que aprendrem amb
el
joc.
Aprendrem,
vull dir que això ja és. I mira, no t'hem preguntat el nom, Llengut.
Sí.
Que vol dir tenir molta llengua. O sigui, això és un adjectiu en sentit positiu o negatiu?
Clar, en aquest joc en sentit positiu, no? És a dir, és veritat que té molta llengua pot tenir un sentit més negatiu, que és que xerres massa,
que
no?
Massa,
que tens massa... Però nosaltres, esclar, el significat que li hem volgut donar és doncs, que té molta llengua, literalment, perquè és que són 1.200 preguntes sobre llengua i llengües, no? Per tant... el significat és aquest. Puc explicar una anècdota
per
en
favor.
Relació amb això?
Teníeu altres noms?
No, la qüestió és que vam estar uns quants mesos buscant un nom que ens agradés per al joc i al final el vam trobar d'una manera molt casual, però que va ser realment així. Un dia vaig agafar el diccionari Fabra, i va ser el diccionari Fabra, el vaig obrir per la primera pàgina que es va obrir, i la primera paraula que vaig veure va ser Llengut, definició que té molta llengua. Vaig dir, ha de ser això.
Ha de ser això.
Ha de ser això.
Clar, és que et deixen ja d'altres noms, vull dir, aquest havia de ser el nom del joc, aquest Llengut.
Sí.
Ens pots dir ja com s'hi juga?
Sí.
Andreu, explica'ns una mica, no? O quanta estona també pot durar una partida?
Sí, és molt senzill. El joc inclou dos plecs de cartes, per tant, 100 targetes en cada plec, dos daus, i una fitxa de victòria, que diem nosaltres, que és una fitxa de cartró, on hi ha el camaleó, el Llengut, dibuixat. Els dos daus són un dau normal i un dau il·lustrat. A cada cara hi ha un insecte que simbolitza cada categoria, aquestes 6 categories. Aleshores, el funcionament és el següent. Tu tires els dos daus i el dau numèric t'indica els punts que obtindràs si encertes la resposta de la pregunta que t'hauran fet. I el dau dels insectes t'indica la categoria de la qual t'han de fer la pregunta. Per tant, les partides es poden fer per punts. Pots dir, mira, tenim 15 minuts, fem una partida ràpida de 10 punts, per exemple. O ens hi volem passar tota la tarda, doncs a 50, 60, 100 punts, no ho sé, els que siguin. També hi ha un mode solitari.
Això no? T'anava a preguntar.
A vegades no hi ha una altra llengua ferita a la taula o a la sala i has de jugar sol, doncs també ho pots fer sol, pots posar-te a prova tu mateix, amb els daus igual, i apuntar-te els punts que obtinguis i la següent vegada doncs, intentar superar-te, no?
Va, doncs jo crec que ha arribat el moment. Què et sembla? Una partida de 5 minuts la podem fer?
Vinga,
la podem adaptar?
Som-hi,
Andreu,
i tant.
Sí? Com dèiem, per gaudir una mica d'aquest Llengut, però alerta, perquè introduïm aquesta hora a la Marta Jarque.
Sí, bona tarda.
Molt bona tarda, Marta, preparada
a punt,
per jugar
a punt.
Al Llengut?
Sí, m'he estat revisant el diccionari Pompeu Fabra, he fet una llegida ràpida i en principi
Fantàstic.
Ho tinc tot al cap.
Val. I després tenim el convidat VIP, en aquest cas, que seria el mestre Virgili.
Ui.
Ja sabeu que en Josep Maria Virgili després el tindrem amb un farcell de mots aquí al Fabricació Pròpia. Però, clar, per nosaltres és el Messi del català. Andreu, jo crec que, mestre...
Buf.
Això és categoria, eh?
Si ara perdo, imagina't.
Fem una cosa. Per començar, posem una mica de música de concurs?
Vinga.
Vinga, va. Vinga. Doncs, a veure... Andreu, mestre de cerimònies, perquè jo també jugaré, eh? Vull
Fantàstic.
Dir, jo ara tu ja condueixes, diguéssim, el Llengut del Fabricació Pròpia. Què et sembla? Va.
D'acord, per tant, com ho fem això?
Això, com ens organitzem?
faig una pregunta a cadascú.
Exacte, fem-ho així, que això duri uns 5 minuts i així ja està, no? I anem veient, a veure... Vols que tirem per això el dau per saber la categoria que ens tocaria, sí, no? Els punts és igual.
Bueno, mira, bueno, què vols dir que és igual? Aquí l'interès és que l'interessant, però que guanyés un.
Clar. Llavors, a veure, a mi m'ha tocat... Què és això? És un...
És un escarabat.
És un escarabat.
És un escarabat i això és la categoria de diccionaris.
Ah! Mare meva, a veure.
Aquí és on hi ha, sobretot, preguntes sobre el català.
Val.
I, per tant, comencem amb la primera
Jugues
pregunta.
Jugues tu, Mercè, primera.
Jo primera, va.
Comencem amb la primera pregunta, que diu així. Quina és la forma normativa, per tant, la que hi ha en el diccionari normatiu, per denominar un tipus de cursa en la qual cal superar una sèrie de proves?
Sí.
Hi ha tres opcions.
Ah.
Gincana, gincana,
ui,
o gimcana.
Uf. Ui, aquesta, clar, no es pot veure, no? Escrit perquè saps això que... Ah, sí? Ai, que bé, espera't. A veure...
No pots demanar, el comodí de Virgili?
Per Virgili no funciona? No, perquè ell és jugador. Seria gincama... Gincana o gimcana? O sigui, el cana o el camma? Jo diria que és gimcana.
Doncs la resposta correcta és gimcana.
Molt correcte. Bé,
Mercè! Molt bé.
Un punt.
Vinga, va, ara fem la Harge. Deixem el Virgili així com per més...
El bo l'últim.
Per més tensió.
Molt bé.
A veure.
Una abella.
D'acord, ja l'abella és la categoria d'història.
Ui,
anem
farem... fatal.
Una pregunta d'història.
Una facileta, eh?
Diu així, quina llengua va voler estudiar i sentir de viva veu el lingüista alemany Wilhelm von Humboldt en els seus dos llargs viatges que va fer a la península Ibèrica? Quina llengua va voler estudiar i sentir de viva veu?
D'aquí no hi ha opcions, eh?
Aquí no hi ha opcions.
Oh, no hi ha opció A, B o C?
Però són llengües de la península Ibèrica.
Ostres!
És una llengua.
És una llengua de la península Ibèrica, eh?
Sí.
I em pots donar... Què et diria jo? Est, oest, nord, sud... Ah, mira, el...
Prova, tira.
El basc?
Correcte.
Sí?
Sí?
Oh, però...
No, resposta correcta.
Molt bé, Harke.
Escolta. És el més similar a l'alemany, el basc.
Bueno, ben jugat, ben jugat.
Molt bé. Va, estic animada.
Ara el mestre Virgili, vinga, va.
Una abella?
No, però l'has tirat.
Ha de tirar el dau.
Exacte.
D'acord, la papallona simbolitza la categoria de traducció. Per tant, aquí
Perfecte.
Hi ha preguntes, sobretot, sobre paraules d'altres llengües. D'acord?
I la pregunta... Virgili ha fet cara de... Ui, aquí m'enganxaran. No ho crec. Sí? A veure.
La pregunta és la següent. Quantes paraules té aproximadament el hawaià per fer referència als diversos tipus de xarxes de pesca? Hi ha tres opcions.
Que divertit.
15, 35 o 65.
Ostres.
Està pensant.
35?
65.
Oh! Ui, mestre!
Però s'ha costat, eh?
Era difícil aquesta.
Sí que és veritat que era la més difícil, per ara.
Vinga, Mercè.
Va, l'altra categoria. Ai, mira, un altre diferent, no? Què és?
Aquest és el saltamartí i simbolitza la categoria de gramàtica.
M'agrada el saltamartí.
T'agrada?
Sí.
A veure si t'agrada després de la pregunta.
Mira com riu el mestre Virgili.
Molt bé, aquest mestre de cerimònies.
Diu, com queda l'oració... Posa oli a la paella si ens substituïm l'objecte directe i el complement de lloc per pronoms febles.
Posa-li.
Posa oli a la paella.
Sí.
Per tant, hem de substituir aquests dos complements que hi ha en aquesta frase per pronoms.
Per pronoms. Jo dic, clar, és que jo els pronoms febles, fatal, eh? Posa-li, sí. No, posa-li,
bueno.
No. La Harke, posa... M'estan aquí... Posa... No, mira, no ho sé. Ara ja m'he bloquejat. A veure, pot ser rebot per la Harke?
Posa-n'hi.
Posa-n'hi, correcte.
Molt bé.
Punt per la Mercè.
Què vol dir l'Àngel? Fa així com dient, tu no tens ni idea, em fa l'Àngel. No, perquè s'ha equivocat d'ell que m'ho ha dit a mi. No, si és que ja. Bueno, passem a la Marta, va.
Vinga, Marta.
Vinga, va.
Estic supernerviosa. Va.
Quina falta per sortir?
Mira, una Marieta.
La Marieta és la categoria d'entreteniment, aquesta en què hem dit que hi ha preguntes sobre llengües de ficció.
Això,
i precisament aquesta sobre llengües de ficció.
Vinga, llengües de ficció?
Creades per a la literatura o el cinema.
Ui, el Senyor dels Anells.
Ui, no en tinc ni idea.
Harry Potter.
No? Bé, provem-ho. Què significa el topònim, per tant, el nom de lloc, d'origen èlfic, Mordor? Què significa Mordor?
Infern?
Hi ha tres opcions. Terra de foc.
Terra de foc.
Terra dels orcs. O Terra Negra.
Mira, jo em deixo dur per la intuïció, la del foc.
Doncs la resposta correcta és Terra Negra.
Ai! No ho he vist,
això. És la tercera? Ah, molt bé. Molt bé.
Llàstima.
Bueno, va. Ara mestre, va. Virgili. Josep Maria.
Això està molt empatat, eh?
Molt ben jugat. Molt
bé. Això està... anem a frec a frec.
Altre cop, entreteniment.
Ai, entreteniment. Aquesta m'agrada.
La pregunta diu així. Qui va crear la primera llengua artificial documentada que data del segle XII? Tres opcions. Una abadessa benedictina, una arxivera vienesa o una trobadora occitana?
Diré la trobadora.
La trobadora occitana? Doncs la resposta correcta és una abadessa benedictina.
Oi, mestre. Mestre, jo crec que mai l'havia vist tan callat, el mestre Virgili.
Està concentrat.
Però escolta, no, això, el que ha aconseguit el llengut... No, de debò, eh? Estic impressionada.
És molt bon participant. Mm.
Sí, molt bé.
Aquí, a la resposta, hi ha informació addicional. Algunes respostes ho tenen. Concretament va ser Hildegarda de Bingen, nascuda l'any 1098 i morta el 1179, un personatge molt interessant per a qui tingui més curiositat.
Carai, tu...
Però bé, això està molt bé.
Fem l'última, va, fem l'última ràpida.
Última ronda.
Vinga, va, l'última, rapidíssima. Va, la papallona, una altra vegada.
Molt bé. Què vol dir en italià la paraula calamaro, de la qual prové el mot calamar? Tres opcions. Mariner, tentacle o tinter.
Ai, mariner, tentacle o tinter. Tinter.
Tinter.
Ai, molt bé, Mercè.
Correcte.
I el tinter.
Molt bé, Mercè.
Brava. Brava, Mercè, brava.
Gràcies, Andreu.
Beníssima. Va, que no em surti tu. Jo no vull que em surti la de ficció perquè no entenc jo dels anells ni de res.
La d'entreteniment.
Ai, mira, què és aquest?
D'acord, l'escarabat és...
Escarabat.
Categoria de diccionaris. I la pregunta és breu.
Me l'he llegit.
Quin és el crit, com es diu el crit, que fan els bous? Els bous.
Aquí tampoc hi ha opció.
Hi ha opcions.
No. Aquest sí que...
Aquí
però
aquesta...
és a dir, et refereixes com es diu, no la onomatopeia, eh?
Com exacte, es diu el crit.
Del bou.
Del bou.
I té l'arrel, té a veure amb bou o no té res a veure, no té cap similitud?
Mira, et diré una pista i és que comparteix una lletra, només.
Ah, uf.
Mestre, no es pot mirar el mòbil, eh? Ah.
No ho sé.
Mirant aquí el mòbil.
Bouada. No, impossible. Era difícil, aquesta.
Bruelà.
Bruelà. Bé, pot ser que també ho sigui. La resposta que tenim nosaltres aquí a la targeta és Bram o Bramul.
Però a veure, fem una cosa, justifiquem-ho. Mestre, per què ha dit aquesta resposta?
Perquè... Perdona, estava mirant el mòbil, eh?
No, em sembla que és Bruelà. Em sona d'haver-ho sentit.
Val.
Mercè.
Val. Sí, no, ja ens ha dit que està col·locant bé...
Bramà més aviat és l'ase. Ah,
clar. Bueno.
Bé.
Bé, s'accepten, no? Sí. Suggeriments,
com
també.
Com ho veus? Bueno, ja estem, no?
Molt
no,
bé.
Fem una cosa, perquè és que ens ha quedat aquesta categoria.
Ah, la de geolingüística.
Fem una de geolingüística, vinga. Et sembla? Perquè sí. Així les hem fet totes i així la gent sap totes les categories.
A veure, en voleu una de fàcil o
una
de no
fàcil,
tan fàcil?
Sí, els tres, vinga, va.
Vinga.
És que és massa fàcil.
Oh,
bueno, a veure.
Va, farem aquesta. Quines tres llengües consten... Perdó, en quines tres llengües consta el text de la coberta del passaport xipriota?
Carai, tu, ja m'he perdut.
En quines tres llengües està escrita la portada del passaport xipriota?
En grec?
Mestre.
En grec, en turc i en anglès, potser?
Correcte. Mm. Molt bé. Molt bé.
El Virgili és sempre el nostre equip,
sempre,
eh, Mercè?
Sempre. Abans d'acomiadar l'Andreu, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè vosaltres heu pensat des del joc llengut de... No sé, heu parlat amb consorcis de normalització lingüística o, no sé, alguna entitat que promogui el català per promoure justament el llengut? Andreu?
Clar, hem llançat el joc fa molt poc, fa unes ben bé 20 dies, 2 setmanes, per tant, ara sí que estem començant a contactar doncs, amb diferents plataformes, diferents entitats, per donar-hi més visibilitat, no?, per intentar difondre'l. Sí que es podrà trobar el catàleg de jocs de taula del Consorci. I bé, i de moment només podem dir que el joc està tenint molt bona rebuda. La veritat és que...
Molt interessant.
Ha agradat, està agradant. I aquesta primera tirada, aquesta primera edició del joc, es ven només a través del web del joc. Sí, el joclengut.cat. Però bé, ja estem pensant en una reimpressió, per tant, esperem que d'aquí uns mesos es pugui trobar també en establiments.
O sigui, eljoclengut.cat, eh?
Eljoclengut.cat.
Eljoclengut.cat. Doncs, Andreu Monfà, moltíssimes gràcies,
per
haver vingut aquí al Fabricació, traductor i un dels creadors al costat de la Patrícia del Llengut. El primer joc de taula en format trivial sobre la llengua catalana. Ha estat un goig. Gràcies, mestre Virgili, també.
Per
haver estat un dels jugadors.
Però ja està, no juguem més.
No, ja està. Fem una cosa. Ara deixem descansar una mica, però res, pocs minuts, perquè la tornada, mestra, avui parlarem de moltes coses.
Sí, sí, sí. Ens tenim aquí a punt.
Perquè bones, això de dir bones, tu sabies això, Andreu, que no es pot dir això, bones?
No es pot dir, no.
Veus, clar, és que l'Andreu ja en
sap. És una castellanada
però com una
de les
casa,
grosses.
De les grosses.
Al final, en català, diem bon dia, bona tarda, bona nit, i el bona tarda també
bona
és criticable.
Bona tarda, també és castellà.
Sí, també està, però que ho diguem en singular, sempre, no? Per tant, si ho diem sempre en singular,
clar.
Perquè dir bones, no?
Sí. Clar, clar. I una altra seria carpa, no? Avui també volem parlar d'una altra castellanada.
És un peix.
És un peix, clar, no és una carpa d'un embalat. Bueno, doncs això i més, d'aquí res, amb el mestre Virgili, aquí al Fabricació. Gràcies, Andreu.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Aquests accents diacrítics que hi ha, no? Vos els continua escrivint.
Sí, sí.
Es podria considerar una falta d'ortografia?
No.
Tardes de ràdio.
L'Institut d'Estudis Catalans va determinar que si es mantenen els accents diacrítics tradicionals, no és falta d'ortografia. Jo m'acullo a aquesta disposició i es poso sempre.
Amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Parlant de llengua aquí al Fabricació amb l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia de nou. Com anem?
Bon dia, tot el dia.
Catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coine i Cercle Vallcorba. Avançàvem avui de una mica els temes, aquests dos castellanismes que ens porta, com són carpa i bones.
Sí.
És a dir,
sí,
bones, sí, sí. Com esteu? Aquesta salutació.
Sí, bones com a salutació.
Això és clar.
És que és un... Ja ho avanço, és un castellanisme que la gent no el percep com a tal, perquè, clar, jo puc dir, aquestes pomes són molt bones. Si bones és el plural femení de bona, de bo,
clar.
És perfectament correcte, no? No cal dir, és un mot de la llengua catalana. Ara, saludar dient bones és un cal del castellà buenas noches o buenas tardes. És simple, és calcar la salutació castellana, no? I, a més, com que serveix per qualsevol hora del dia, doncs ha arrelat molt. I una altra cosa que he observat és que hi ha... me n'he adonat per Twitter, que determinats parlants tenen la percepció que és un mot del seu rodal, no? Per exemple, una persona de Ponent em diu... Ah, és que aquí Ponent ho diu tothom, és un mot de Ponent, això de dir, saludar dient bones, perquè aquí Ponent... Tothom ho saluda dient bones, no? Després em surt un de l'Empordà, diu, no, és que això és molt de l'Empordà. Aquí a l'Empordà saludem dient bones. Això és real, eh? És a dir, no m'estic... no són exemples imaginaris. Aquest exemple és real del tot, i els indrets són aquests, no? Però haurien pogut ser uns altres, eh? Hauria pogut sortir un de la Plana de Vic.
Sí, sí.
No, però era un de Ponent, un de l'Empordà, i després em surt un de Menorca. És que aquí a Menorca és molt habitual, és una cosa menorquina, dir bones. Però, clar, jo vaig per Riudoms i també sento gent que diuen bones. I vaig per Barcelona i sento gent que saluden dient bones.
Bones.
Què vol dir això? Que no és un mot de Ponent, ni és un mot de l'Empordà, ni és un mot menorquí. És una castellanada que s'ha estès arreu. Sembla que el País Valencià no gaire. Això és el que m'han dit valencians, que el País Valencià no es diu gaire. i millor, no? Però...
Què hem de dir, llavors?
Les salutacions habituals del dia. Bon dia mentre és de dia, quan se comença a fer fosc.
Però hi hauria com una, perdó, com una manera d'escurçar-ho? No.
No, bon dia, que no és clar, prou
no.
curt.
Bon dia. No, però era com el bones, que clar, jo suposo que és això que
vos
dèieu.
Sí, clar, bones té dues síl·labes,
no?
I bon dia en té tres, però...
Clar,
però
no.
No, home, però si bon hem d'anar comptant les síl·labes, bon dia tot el dia, i quan se comença a fer fosc, bon vespre, quan arribem, i bona nit, quan ens acomiadem, perquè... En principi, aquella persona no la tornarem a veure fins l'endemà. Per tant, li desitgem que passi una bona nit. No? Ara, això de dir arribar i dir bona nit, doncs això no és català. No. Encara que fa molts anys que aquí al Principat se diu, no pas a les Illes. A les Illes ningú arriba en un lloc i diu bona nit. A les Illes tothom, quan arriba, diu bon vespre. No? Però és que, a més, internacionalment és així, no? No sé si he de repetir l'anècdota del meu amic sicilià, no? Que
arribant... L'hem de convidar un dia al sicilià,
Sí. O quan vulgueu.
L'hem de fer una trucada.
Segur que estaria content de venir, perquè a més és cantant, i podríeu parlar amb ell de moltíssimes coses, no? Doncs, diu, arriben en un restaurant al vespre i l'amo del restaurant els diu bona nit. I ell pensa, ostres, just arribem i ja ens volen fer fora. Perquè, clar, bona nit es diu quan te'n vas, no? I arribem i ja ens volen fer fora, que ens diuen bona nit. Què vol dir això?
Clar.
No?
Doncs ara ja ho tenim clar. I si li sembla, fem carpa també i així ens traiem ja de sobre els dos castellanismes d'avui.
Sí.
Per què carpa?
Bé, carpa és el diccionari.
Sí.
I jo no entenc per què li van posar. És una de les coses més incomprensibles que trobo.
Per què?
Perquè comencem per dir que una carpa és un peix de riu. És un peix que es diu així. No? Aleshores, van posar al diccionari carpa dient que era un envelat d'un circ. Però, clar, la gent no va llegir el diccionari. I, clar, la gent, això que era, havia de ser de circ, no ho va llegir. No? I, aleshores, ara carpa ha mort els dos mots catalans que teníem, que són envelat, si és més acabat, és a dir, amb parets de... No d'obra, sinó parets de cartó o de roba o de tela forta, no?
Sí.
I el tendal, que només té sostre, podríem dir, no és tan acabat com l'envelat, no? Ara, aquests dos mots els ha bandejat del tot carpa. Hi ha gent que per tot diuen carpa. Clar, jo sempre explico als professors d'ensenyament mitjà, sempre fèiem llegir la plaça del Diamant, molt sovint, no? Clar, si això no ho capgirem, ens trobarem que d'aquí uns quants anys els nens llegiran la plaça del Diamant i diran, què és un envelat? On s'han conegut la Colometa, Natàlia, després anomenada Colometa, i en Quimet, que es coneixen en un envelat instal·lat a la plaça del Diamant, per això es diu la plaça del Diamant. No? Què és un envelat? No sabran què és un envelat. I aleshores el professor els haurà de dir, un envelat és una carpa. I diran, és una carpa. No?
Clar, ho identificaran amb el mot carpa,
és un peix. Hi ha gent que diuen, és que admetre mots forasters enriqueix la llengua. Perquè, clar, tenim un món més. Un món nou podem dir de més maneres. Això és una riquesa per la llengua. I això no és veritat. Perquè el que fa, normalment, el món nou, sobretot si aquest món nou coincideix amb el castellà, és bandejar els mots pròpiament catalans. No? Què ha fet carpa? Doncs bandejar l'envelat, perquè la gent no ha mirat això de circ, i el tendal. No?
I
a més, voldria afegir-hi que cap llengua del nostre entorn té un mot llevat del francès, però que no és carpa, per anomenar l'envelat d'un circ. És a dir, no, era del tot innecessari que hi hagi un mot per designar un envelat de circ.
per què? En anglès, en italià, en portuguès, en totes les llengües fan servir, en alemany fins i tot em sembla, fan servir l'equivalent a tenda. El mateix mot que tenen per una tenda d'un càmping el fan servir per un envelat de circ. El francès no, però té un mot propi, que és chapiteau, que equival a capitell. Tenen aquest mot. Aleshores, en català, que tenim l'envelat, que tenim tanta tradició d'envelats de festa major, doncs en podem dir envelat d'un circ? Quina diferència hi ha? És només que envia l'espectacle.
Doncs ja ho tenim. Jo crec que
tant se val fer una conferència com fer circ, com fer ball. No,
l'envelat.
És un envelat.
I a més a més... És bonica, la paraula.
A més a més, encara una altra cosa.
Encara més?
Aquest mot prové del quètxua. Del quètxua va passar al castellà d'Amèrica. Del castellà d'Amèrica va passar al castellà d'Espanya. I del castellà d'Espanya, ara el català... ara ha passat al català. Aquest mot es diu molt en el castellà d'Amèrica, diuen carpa. Però sabeu en quin significat ho diuen?
En quin?
Normalment ho diuen en una tenda de càmping, en una tenda petita. És a dir, jo he sentit peruans dir una carpa, i per ells una carpa no és un envelat de circ. És una tenda d'anar a acampar en un càmping o on sigui.
T'ha enfadat avui, eh?
No, home, no. Parlo així.
Vinga, va, anem a per més coses.
No, bé,
Anem. Sí, poseu una mica de música.
És que trobo molt estrany que posessin aquest mot al diccionari.
Alleugerir una mica, perquè si no, puja el Hatari. A veure, ara passem al tema del dia, perquè hem començat pel final.
Sí.
Anem a l'inici.
Sí.
Que és ens quedaven penjades aquesta...
Les majúscules.
Ai, què fem amb les majúscules?
Sí, perquè vam dir, primera...
Va, fem un recapitulem.
Que la majúscula no serveix per destacar els mots.
Sí.
Sí que podem fer, per destacar un mot, és posar el sencer en majúscules. Això es pot fer. Hi ha gent que no ho troba gaire correcte.
No, perquè sembla que cridis.
Sí. Sí.
No, però així,
jo ho faig sovint, els meus tuits. Però està...
és per remarcar-ho.
És per remarcar-ho, no perquè digui aquell mot cridant, no? Però sí, en general s'identifica, sobretot a partir del món del còmic, que diguem una cosa escrita en majúscules vol dir dita cridant,
val.
No? Parlem de la inicial majúscula, no de tot el mot en majúscules, no? I aleshores m'agradaria explicar una mica... Quan se posa majúscula? Hi ha la majúscula que se'n diu per posició, és a dir, que ve motivada per la posició del mot, que és el primer mot d'un text, darrere d'un punt, darrere dels punts suspensius, darrere del signe d'interrogació i darrere del signe d'admiració, s'hi posa majúscula. Sigui un mot que sigui, no? Això s'ha de saber. Darrere dels dos punts, si continuem en el mateix rengle, no s'hi posa majúscula. Si canviem i passem a un rengle nou, perquè és una numeració així llarga, doncs aleshores sí, es pot començar... s'ha de començar amb majúscula.
Majúscula.
Això seria la majúscula per posició. I després hi ha l'altra majúscula que simplement marca el nom propi. Ens diu, allò és un nom propi. No allò és important. Allò és un nom propi. És l'exemple que vaig dir la setmana passada. Si dic que ha vingut Aragonès, el president Aragonès, si ho poso en majúscula, serà que ha vingut el president de la Generalitat de Catalunya. Si ho poso en minúscula, serà que ha vingut el president d'Aragó, perquè Aragonès en minúscula no és el cognom d'una persona, sinó que vol dir una persona de l'Aragó. Per tant, no és que un sigui més important que l'altre, és que l'un marco com a nom propi i l'altre el marco com a mot comú, com a nom comú. I això és molt important de tindre-ho en compte. I aleshores, no sé si tenim temps, o si no ho deixem per un altre dia, podem parlar de què fem amb els topònims.
Jo crec que és un tema interessant, que l'hauríem de deixar per un altre dia,
doncs,
mestre.
Doncs ho deixem.
No?
Sí, ho anem fent de mica en mica, perquè amb els topònims és un palet llarg d'explicar.
Ens hi topem, eh?
Sí.
Amb els topònims. Doncs fem una cosa, ho deixem per un altre dia, ho tenim allà pendent, i ara passem directament als mots cognats d'aquest divendres.
Sí, són xarop i sorbet.
Recordem primer, mots cognats, perquè els oients que potser...
Mots cognats són dos mots o més que venen d'una llengua antiga i tenen el mateix origen, provenen del mateix mot d'una llengua antiga, però han tingut evolucions diferenciades i s'han convertit en mots diferents.
Totalment diferents.
No, tenen una certa semblança, normalment, sí. No? Semblen una mica, no? Però són diferents.
És una mica com els cunyats, no? Vostè deia, vos deia, no? El cunyat.
Dèieu,
el cunyat, no?
No, és cognat, mot que significa nat del mateix origen.
Però era per
cognat.
Però era per fer la broma.
Sí, sí, però per l'oient, que cognat vol dir nat conjuntament.
Nat conjuntament. Doncs ens quedem amb aquest concepte.
Sí, sí.
Nat conjuntament. Sorbet i xarop.
Sí. Venen del mateix mot àrab, però un ve directament de l'àrab, que és xarop, no? Sempre és una dissolució en aigua d'algunes substàncies agredoses, no? Medicinals, fins i tot en el cas del xarop o aixarop, no? Ve directament de l'àrab. En canvi, sorbet, doncs, ha fet un trajecte diferent.
Un gir.
Sí, un gir diferent. Mm. I tot i que ve del mateix mot àrab, doncs, en comptes de ser xarop o aixarop, doncs és sorbet, perquè passa de l'àrab sirià al turc, del turc a l'italià sorbetto, sorbetto, el mot italià, ja es converteix, ja esdevé un mot internacional, que el tenen totes les llengües. Totes les llengües diuen sorbet, en castellà sorbete, o altres variants, però que és pràcticament el mateix mot, no? I aquí voldria insistir que no se n'ha de dir xarrup. No se n'ha de dir xarrup.
Xarrup era, no? Semblava com que estava ben dit, xarrup.
Sí, però és que això és aquesta idea tan estesa que, segurament inconscient, que prendre el castellà com a sempre com a model, no? És a dir, sorbete fa l'efecte, també en italià, que prové de sorber. Què és sorber? Xuclar, xarrupar.
Sí.
Aleshores, com que en castellà li diuen sorbete i sembla que sorbete vingui de sorber, que no hi ve, perquè ve d'aquest mot àrab que hem dit, aleshores, doncs, com se diu en català sorber? Xarrupar, doncs xarrup. Doncs no, un xarrup és una altra cosa. Mm. No és un sorbet, un xarrup. Un xarrup és el fet de xarrupar. Mira, aquest nen, menjant la sopa, no para xarrupa. De xarrupar i fa xarrups. Això seria el mot xarrup. Ara, cada vegada més, als restaurants veig que hi diu sorbet, no? Però anys darrere era molt habitual que et posaven allà xarrups. I dic, xarrup? No, jo no xarrupo, que això és de mala educació, menjar la sopa xarrupant, no? Per exemple.
Està bona, quan l'aprèn xarrupant, però...
Jo la trobo bona igual. A mi no m'agrada xarrupar.
Va, doncs tenim ja claríssim aquests mots cognats d'avui. Passem ja directament, o volia fer... Avui llegeix... Està molt atent a la llibreta,
No, perquè això ja ho hem dit tot, sinó que tornem a la majúscula si tenim temps...
No, fem una cosa. No, perquè ens falten els que es confonen avui.
Ah, sí?
Vinga, va, anem als mots que es confonen. Va, aquests mots que es confonen, que avui el mestre Virgili ens en proposa dos.
Sí, ofegar, que té, segons com t'ofegues, té un mot on té un altre, no? Si t'ofegues a la gola, no? Es diuen nuagar-se, no?
Sí, per exemple, si agafo aigua.
Sí, sí, i allò que diuen terres de forat et va cap a la tràquea, cap als pulmons, i des de tossir, allò, o se t'enganxa, llavors dius t'ennuegues, no? Això es diu ennuagar-se.
D'acord.
No? Hi ha gent que s'ha mort ennuagant-se,
Sí.
Vull dir que és una cosa
perillosa.
S'ha de vigilar. Sí. Et pots ofegar, també, doncs, a l'aigua, no? En un líquid. Normalment serà aigua, no? Perquè, esclar, ens banyem amb aigua, no? Però podria ser qualsevol líquid, no? Doncs, llavors, es diu negar-se, no? Es va banyar al riu i es va negar, no? O a la mar.
Això és un error bastant extens, no?, que diem, que moltes vegades
diem... No. És ben dit dir ofegar-se. És dir, ofegar-se és...
General.
El general.
Sí.
No? És el... És el mot general.
Sí.
És a dir, un que s'ennuega, s'ofega, un que es nega, també s'ofega. És a dir, no és que de dir s'ofegat a la mar sigui incorrecte. No, és correcte. Però, concretament, d'ofegar-se en un líquid, també n'hi diem negar-se. D'acord? I ofegar-se perquè t'ennuegues, doncs t'ennuegues, no? O, per exemple, per manca d'aire, en un lloc que no hi ha, llavors no seria ni negar-se ni ennuegar-se, no? Llavors seria ofegar-se en general, no? També podria ser que un s'ofegués d'altres maneres, o perquè l'escanya no alguna cosa, i també es diu ofegar-se. És del tot correcte, no?
Mestre, en aquest moment, doncs, podríem dir que l'error seria que potser diguessis m'he negat, no?
No, però és que no ho diu ningú.
Quin seria l'error?
L'error és dir negar-se per refusar una cosa. Aquest és l'error.
Val.
És a dir, i això s'ha de distingir de negar. És a dir, negar sense reflexiu és correcte, volem dir que no. Per exemple, ell nega que això sigui veritat. Aquesta frase és del tot correcta, no? Li vaig demanar un favor i me la va negar. Això és del tot correcte. És a dir, negar, volem dir que no a una cosa, sense reflexiu, sense alçar, és del tot correcte. Ara, de dir, li van demanar que fes una cosa i ell va negar-s'hi. No, ho va refusar. Ho va rebutjar. Perquè negar-se amb reflexiu vol dir ofegar-se en un líquid. Aquesta seria la qüestió,
la
qüestió principal. I, en canvi, sovint la gent diuen s'han negat a participar...
Sí, han negat.
Sí.
Clar.
Doncs no. Han refusat participar en l'espectacle. Han refusat anar allà. No han acceptat, han dit que no. No han volgut, millor dit, no han volgut. Però, clar, com que negar sí que també vol dir que no, però sense reflexiu, És a dir, ell nega que això sigui veritat. Correcte. Li vaig demanar un favor. Me'l va negar. Correcte. És el negar-se que vol dir ofegar-se en un líquid. Aquesta seria la qüestió principal, podríem dir, perquè, esclar, ennuegar-se, ningú dirà negar-se si t'ennuegues, no? I ofegar també, clar, la gent sap que ofegar també és correcte.
És
també.
Correcte.
Sí. Sí. Aquesta seria, podríem dir, la...
Els dos mots que es podrien confondre.
Sí.
Tornem a que et llevé... Té ganes, no?, de parlar de la... Vos teniu ganes, ara mateix.
De la majúscula?
Sí.
Per acabar-ho. Amb el temps, amb els 6 minutets que tenim...
Vinga, va.
Expliquem l'ús de la majúscula en els topònims compostos. Barcelona és un topònim simple, és un mot, Barcelona, no? Però d'altres són compostos Sant Joan de les Abadesses, no? Són Sant Joan de les Abadesses, 5 mots, no? I podríem trobar de molts llargs. Aquests que tenen més d'un mot serien els topònims compostos, no? Aleshores, en els topònims compostos hem de saber que els articles i les preposicions que inclouen s'escriuen en minúscula, en català. És a dir, Sant Joan de, en minúscula, les, en minúscula, abadesses, és a dir, Sant en majúscula, Joan en majúscula, abadesses en majúscula, però de les, no. Hi ha qui es pensa que si l'article és el començament, no és el cas de Sant Joan de les Abadesses, sinó, per exemple, el Vendrell, o la Pobla de... que n'hi ha moltes de pobles...
En minúscula.
Doncs també en minúscula, no? Encara que forma part del nom propi. És a dir, la Sénia, el la, forma part del nom propi. El Vendrell, l'el, forma part del nom propi. Però en català l'escrivim en minúscula. I, a més...
I hi ha gent que el que dieu és que hi ha gent que ho escriu...
Hi ha gent que escriu el Vendrell amb l'el
amb majúscula,
o la Sénia amb el la amb majúscula.
I això és un error.
Sí, en català. Bé, llevat que sigui un exònim, és a dir, que sigui un mot foraster, i llavors ho respectem perquè la llengua d'origen ho fan així. Com, per exemple, doncs, El Escorial en castellà, o El Salvador al país, no? Però, clar, no parlem de topònims catalans, parlem d'exotopònims, no? En el cas, en els topònims pròpiament catalans, l'article, tant si va dintre, de, al mig de, dels mots, com Sant com Joan si de les Abadesses, com si va al començament, no es posa majúscula. I una cosa molt important, forma contraccions. Per exemple, aquest senyor és del Vendrell. Doncs escriurem del, D-E-L, com un sol mot. Mm. Clar, si el Vendrell ho escrius en majúscula, què faràs? Posar D, que ja ho he vist, eh? D? D apòstrof el Vendrell. Això és lletgíssim. No? I, a banda de ser incorrecte, no? Clar. Aquest senyor és del Vendrell.
És que és molt més fàcil.
I és molt més fàcil, i clar, molt més natural. Clar. No? Sobretot en els que són masculins, perquè, clar, si digui que aquest senyor és de la Sénia, llavors ja no passa res, no? Però en el cas del del, que forma una contracció en masculí, doncs aleshores és del. O, per exemple, en el nostre viatge hem passat pel Vendrell, i llavors serà pel Vendrell. I posaré un pel, no? No posaré per al Vendrell, sinó he passat pel Vendrell. Com puc dir he passat pel camí? Com des de camí hi poso Vendrell i és la mateixa cosa. I l'altre és al. He anat al Vendrell. Doncs serà un al. Com he anat al mas, per exemple. No?
Mestres que ens estan arribant, hi ha dubtes. Ja tenim aquests oients fidels al Fabricació Pròpia, un farcell de mots amb el mestre Virgili, i n'hi ha un que ens ha arribat, que és aquest, que ara vos ho heu dit, eh? El pal per A, que ens demanen sempre aquesta ajuda per distingir, per saber-ho escriure diferent. Mm. Quan és pal i quan és per A?
Per A és quan és destinació, i per és quan és causa.
Un exemple, que sempre queda com més clar.
Mira, un exemple que quan el veig mal escrit em fa un mal a la vista.
Horrorós.
Horrorós. Llibres escrits pels nens. Sí, sí, una editora que fa llibres destinats als nens, hem de suposar. No hem de pensar que els nens escriuen aquests llibres, no? Per tant, són llibres escrits per als nens, no? Destinats als nens. Perquè si dius llibres escrits, i això ho he vist, ho he sentit, escrits pels nens, dius, ostres, quins nens més eixerits que ja escriuen llibres, no? Jo sóc gran i encara no n'he escrit cap, no?
Tot arribarà.
Tot arribarà, però per ara encara no. Doncs, bé, vaig escriure un petit opuscle, però... clar, quins nens més eixerits que llibres escrits pels nens, no? Quan s'ha de dir escrits per als nens. Això hi ha un altre dia, si voleu...
Ho podem
desenvolupar més.
Sí, sí. Sí, perquè és un dubte bastant comú que ens ha arribat.
Sí, sí, és comú perquè a les Illes Balears i al català central aquesta distinció no es fa a la llengua parlada. I com que no es fa a la llengua parlada, llavors la gent té dubtes, però a la televisió o a la ràdio, encara que sigui llengua parlada, s'hauria de distingir. S'hauria de distingir. Una altra cosa és quan parles amb un amic, que llavors ja el context ho aclareix, no? Però s'hauria de procurar distingir-ho.
Ho deixem per la setmana que ve.
Molt bé.
Mestre, com sempre, un goig.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Sí, sí, sí. Va, que arribem al punt de les 5 de la tarda. En Toscano ens posa el dia amb els principals titulars de l'actualitat i a la tornada fem màgia aquí al Fabricació. Fins ara.